Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Quan tu sí que treballes aquí, fins a les 2 del migdia.
No,
passen 6 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger.
Estàs de molt mal humor. Marta Montaner, bon dia.
Hola, bon dia.
Què et passa, aviam?
Ai. No ho vull dir en veu alta.
No, digueu, què passa?
Soc una rancuniosa i una envejosa.
No,
no, no puc suportar l'èxit dels altres i tinc moltíssima por de perdre el meu lloc de treball.
Sí, però...
Potser és el que em passava tingut, ara en faig.
Però algú t'ha dit alguna cosa?
Et sents amenaçada per
sí,
algú?
Sí, últimament sí.
Per qui?
No és ningú concret. No passa res, puc ser honesta, no?
Sí, no sé.
És la veritat.
I creus que et traurà el lloc?
No hi ha ningú que cregui que em traurà el lloc especialment. Tampoc sé exactament quin és el lloc que m'haurien de treure. Senzillament, jo crec que quan tens un moment de més inseguretat, potser amb tu mateixa, que clarament estic tenint, dubtes més i et sembla que tothom és més capaç que tu.
Però per què dubtes de tu?
Això no ho sé, Marta, ja. Hem arribat fins al punt on estic ara. A poc seguirem investigant i us ho aniré explicant, perquè veig que ara de sobte tenim un podcast de psicologia.
No, molt bé, em sembla molt bé que es parlin aquestes coses.
En aquest programa hem de fer safareig, també, de nosaltres, no? I si tu estàs malament, doncs en podem parlar i potser fins i tot podem ajudar algú.
Ah, això és cert.
Segurament molta gent se sent...
Tots tenim batxes, que diuen els castellans.
Sí. Jo tampoc no passo per un moment de gran seguretat,
Mira, veus?
Jo estic bastant bé, amb el tema aquest.
Mira, diré una paraula. Masclisme.
Escolta'm.
És cert.
Escolta'm.
És cert.
Mira.
És la veritat.
Mira, no vull seguir parlant d'això.
Marta, tinc raó,
Home, no és una acusació.
Sí,
que...
sí,
no.
Perquè com que no ets un home, tens molta més tranquil·litat.
Jo tinc l'afegit de la maternitat, llavors sí que coincideix una mica.
La 1:08. Agafem aire i ens hi posem.
Som-hi.
Novetats televisives. Una cara molt coneguda i estimada de casa nostra tornarà allà on tot va començar, a TV3.
I aquesta persona, Pistes, és guanyadora d'un Premi Gaudí i d'un Goya. I molt recentment els ha guanyat. Doncs aquesta persona també ha estat entrevistada al Que no surti d'aquí. Llavors, aneu fent números, us quadren? Qui creieu que és?
Jo crec que sí.
David Verdaguer. David Verdaguer, el marit de la Juliana Canet. Doncs en David va donar l'exclusiva de què farà TV3 al programa del Tot es mou, ahir al migdia, i el primer minut d'entrevistes, que això és molt fort. Només ho pot aconseguir l'Helena García Melero, és així.
I estàs ja estudiant i memoritzant una altra obra?
No ben bé. Ara segurament faré una sèrie per aquesta casa, Santa Casa, per TV3.
Ja es pot...
Què que no es pot dir?
Ja has dit alguna cosa.
Ja ho has dit. Té títol? Tu convoques. Té títol, però no te'n puc dir, Melero.
Home, pel...
No te'n puc dir. Comença per E. Ja està.
Comença per E. Per és una sola
que paraula. És un article. El... No, llavors falta l'altre.
Ah, val.
Crec que... No sé, bueno, si tot
pareix. Molt bé, sí. Ja faràs una sèrie. Ja tenim el titular.
M'encanta. Per mi, han lligat. T'ho dic de veritat. Li ha dit Melero, li ha dit pel cognom. I per mi que faci això, no sé si es coneixen tant.
És molt guarro dir pel cognom, però dues coses.
A tu també et diu Canet, oi?
Anava a dir això. El David Verdaguer tendeix a dir la gent pel cognom. Mm-hmm. I a més, la Melero justament és una persona que bastanta gent li diu pel cognom. Poca gent. De fet, per mi és bastant més fort dir-li Helena.
Però penso jo, un col·laborador habitual sí que li diu a la Melero, Melero. Però penso que és de tenir molta confiança. L'espectador que la veu cada dia també li diu la Melero. Mm-hmm. Però algú que va d'entrevistat, que és un tracte com una mica més de tu a tu, jo li diria Helena.
A mi m'encanta, però, que es tractin així,
A mi també,
perquè de seguida es curses distàncies i semblen uns col·legues parlant.
A part que es deuen haver entrevistat mil vegades,
també.
Llavors també
sí,
hi ha tot aquest pòsit.
Clar.
I són dues persones, no sé quins signes són de l'horòscop, però bueno, són
ja
pur sexe.
Ai, saps?
Sí. Clar, és pur foc. Vull dir que és aquesta gent que no saben ni per què s'estan agradant, però s'estan agradant gairebé com amb un impuls animal.
Un flirteig natural que els surt,
La Melero ha estat capaç de treure-li l'exclusiva al primer minut i això vol dir que té un màster en fer entrevistes que és brutal.
L'ha posat nerviós, el seu magnetisme ha ofegat el David.
Sí,
no s'ha pogut protegir.
Sí.
No sabem, per cert, quina sèrie serà, Encara no tenim els detalls.
Vaja,
li he preguntat a Marc Andreu a veure si ell ho sabia i no m'ha contestat al WhatsApp, així que fantàstic.
Costa molt, a vegades hi ha un hermetisme de TV3,
sí,
que ni la mateixa casa a vegades sabem les coses que s'estan preparant.
Però fa il·lusió tornar-lo a veure una sèrie després de Nit i Dia, on va fer un paper molt xulo, que feia una mica de l'amic de la Clara Segura. Doncs a veure amb què ens sorprèn aquesta vegada.
Marta Montaner, atenció, perquè l'Helena García Melero és verge, com la teva filla.
Oh, és veritat!
I moltes coses en comú amb els taures, justament, perquè teniu aquesta cosa com d'organització, de ser gent molt sèria, molt professional, que per cert encaixa molt amb la Melero, amb tot el que ha explicat i la seva obsessió per la feina, amb ser una gran professional.
Anem amb compte. Cada vegada que vaig al Tot es Mou, al·lucino amb les classes de periodisme i de directe que fa la Melero.
No, és
una cosa al·lucinant.
Només una verge podria.
Només una verge. Vigilem a la Nina,
Em pots mirar que és Rafa Nadal?
Sí, tu mira.
Mira-m'ho. Ara veurem si el Càdit té algun tipus de relació amb el tema de l'horòscop.
Crec que és Bessons, eh?
És Bessons?
Pot ser que sigui Bessons? Que és Géminis.
Ara ho mirem. Mentrestant, atenció amb l'entrevista que la periodista Ana Pastor ha fet al tenista Rafa Nadal a la Sexta.
No sé cómo ha evolucionado en tu cabeza el tema del deporte femenino, de la igualdad en general, pero también del deporte femenino, teniendo en cuenta ahora que tenemos unas campeonas del mundo, que no sé si viste la final y todo lo que ocurrió después, y quizá eso no se ha tenido igual.
Ara sentirem les respostes de Rafa Nadal, que és, al final?
Ah, efectivament és Bessons, que és Géminis, també. És la mateixa.
Aquesta és una entrevista que s'ha fet a la Sexta, s'ha fet al mig d'una pista de tennis i veiem el mallorquí, per cert, incomodíssim, i fins i tot acaba interrompent la periodista quan li demana coses sobre la igualtat en el món de l'esport, sobre els sous de les esportistes, o li demana si és feminista.
Esto casi es una sensación personal. Se te nota incómodo cuando se habla...
Para nada.
O sea, yo que soy muy feminista, te digo...
Lo que no soy es hipócrita. Si me preguntas si soy feminista, te digo... Dime qué significa feminista. Si me dices que feminista es opinar que un hombre y una mujer se merecen exactamente las mismas oportunidades... Soy feminista.
Es que soy feminista. Yo tengo un hijo y una hija y quiero que tengan las oportunidades. Luego que se las trabajen, sí.
Pues yo tengo una hermana, tengo madre...
Eso es ser feminista.
Pero sabes que ese término se lleva a unos extremos que me dices...
Pero no en esta conversación, por eso digo que en esta conversación...
Si en esta conversación hablamos de cosas lógicas y cosas normales, pues claro que quiero igualdad.
¿Qué es tertulia ara? Tengo madre, Quan
tengo
diuen
madre
això,
i hermana.
No, aquesta ja és meravellosa. Tengo madre, com absolutament tothom del planeta, primera notícia, t'informem, tothom té mare i això no et converteix en ni
germana,
en millor ni
en
persona, ni en entendre més
una altra cosa.
És una demència per ingressar.
Però se sent atacat ja amb la pregunta, eh?
Absolutament.
A tota l'estona.
I està molt incòmode el llenguatge del no verbal, no para de moure's, està incomodíssim, i de fet la cosa no acaba aquí perquè l'Anna Pastor també li pregunta sobre els sous i la inversió en el món de l'esport de les dones, y le pregunta directamente si ellas han de cobrar al mateix que ells.
Por eso te preguntaba de la inversión, que creo que es un tema también capital. Es decir, si no hay buena inversión y medios para el deporte de mujeres...
La misma. La misma que con los hombres. Oportunidades, las mismas. Sueldos, los mismos, no.
¿Para qué?
¿Para qué?
No, digamos
tú. Porque también eso es invertir, ¿no? Hay quien te puede decir, oye, nunca van a estar al
nivel.
Para
mí no. Es que nunca,
no pueden viajar de manera diferente la selección de ellas que de ellos. Eso es injustísimo.
Pero es que esto no es injusto. Lo que es injusto es que no haya la igualdad de oportunidades, Ana.
Bueno, pero ya se han ganado un mundial.
Pues claro que quiero igualdad. Y la igualdad no reside, para mí, en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo quiero que Serena gane más que yo.
Crec que ell mateix es fica en un jardí.
Sí.
No en sap sortir, perquè és que no es para de contradir tota l'estona. Fa un moment ens estava dient que era feminista i que volia la igualtat d'home o dona, el mateix per un i per l'altre, i acaba de dir que no han de cobrar el mateix si fan la mateixa feina, senyor.
I que s'hi posa ben bé sol, perquè realment l'Anna tampoc és que el compliqui molt. Vull dir, que ella intenta jugar-li a favor.
Ajudar-lo. Perquè ja pensa, deu haver estat complicat aconseguir aquesta entrevista, no vull que ara se m'emprenyi, no? En Rafa Nadal, doncs vinga.
Repeteixo, les imatges en les que es tracta aquest tema està incomodíssim. Un quart de dues. Recordeu aquest anunci de la DGT?
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas y muchas de ellas fueron en verano. Algunas por no llevar elementos reflectantes, otras por imprudencias del conductor u otras por cruzar en lugares indebidos. Pero realmente no llegamos a ser conscientes, a no ser que sea tu hermana, tu hijo o alguien famoso.
És una escena.
Impactant, no? El següent.
Aquesta escena, que és...
Va ser una campanya, suposo que la recordeu, molt viral, on sortia la Maya Romero l'estiu del 2022, i expliquem l'anunci que tothom el recorda. Ella està parlant al mig de la carretera i l'atropella...
És com una carretera d'aquestes més rurals.
Però, perdoneu...
I l'atropella un 4x4.
Sí. I des del minut 1 va ser un meme. És a dir, que a nivell d'anunci de conscienciació de la DGT, jo crec que és el pitjor que s'ha fet mai. Perquè en cap moment jo crec que va tenir l'impacte de dir, ostres, hi ha gent que es mor, així com altres anuncis d'aquest estil et fan pensar i et fan fins i tot plorar i et fan i després agafes el cotxe i realment hi penses. Aquest, això va ser un meme des del dia 1.
Sí, perquè era tan bèstia
i tan extrem.
Volien ser virals, potser ho van aconseguir, això és veritat.
Clar,
això
però el missatge no vol calar, és com l'envàs on vas. Que en sabem encara tots la puta cançó, però ningú sap on va res. És exactament el mateix. Ens va quedar dins, però no sabem ni quants morts hi havia.
Costa.
És veritat.
Clar, ara què és el que hem sabut?
Doncs que la cantant va acceptar la proposta contra cor, no l'engrescava gaire la idea de ser atropellada perquè era la mateixa idea des del principi. No és que ella volgués fer alguna aportació, no, no. El guió era aquest des de l'inici. I sembla que els diners per això la van fer canviar d'opinió.
Cuando me llegó la propuesta yo era como no, pero como, o sea, como que lo tenía muy claro, ¿sabes? Como no voy a hacer esto.
Pero desde el principio era el anuncio de la DGT que te atropellaba.
Y tal cual, 100%. Desde el principio era como, la idea era pues mira, sales hablando tal, diciendo la información de cuántos, es que no me acuerdo qué era, pero como la información de cuántos muertos había habido, algo así era, no me acuerdo. Y justo pasa un coche y te atropella. Y yo claro dije, no, no voy a hacer esto tal, pero luego claro... Al final también el dinero puede dejar de hacerte de como de que seas tan fiel a ti misma, ¿sabes? Si te pagan mucho dinero.
Va dir, el dinero...
Tot el teu preu.
Clar, llavors va dir, no ho vas fer per conscienciació, va dir, no, el dinero o el capricho. De fer-ho fer com també aquest punt de dir...
De no necessito els diners.
Clar, de surto a la tele.
Clar, i que si ho planteges des de la necessitat, saps de dir, home, vaig justet a fer aquest anunci perquè em paga... Però era el capricho de dir, doncs tindré aquests diners de més. I fa molta gràcia aquest tall perquè realment, a mesura que ho està explicant, sembla que el giro serà realment una cosa de consciència. No, de dir, però claro, després vaig pensar que així ajudaria. No. Ella netament t'ho diu, la pasta.
Això és el que, per mi, l'honora més a la Maia, que sempre és transparent. Vull dir, no et farà aquí un fals discurs.
Quan creieu que va cobrar?
Ho hem estat investigant, li hem demanat en Pau Espar que pugui descobrir quan va costar l'anunci, i sembla que això va ser al voltant d'1,6 milions d'euros. La creativitat i la producció de la campanya la va fer l'agència Ogilvy.
Clar, però 1,6 milions clar, tota la campanya.
Tota la campanya d'aquests diners, d'aquesta quantitat, no sabem quan va cobrar la
l'agència va pagar a la Maia.
Correcte. Jo dic que devia cobrar més per fer aquest anunci que no pas el que va cobrar per guanyar Operació en Triunfo.
Quan es cobrava el 2017 per guanyar
100.000 euros, que acaben sent 80.
Però bueno, 100... Clar, no sé quan es paguen aquests anuncis, però sí que són campanyes que durant uns dies et matxaquen a tot arreu, la sent a tot arreu.
I després sí que es va desinflant el suflé, sí. La van baixant. Sí. Era la campanya d'estiu. I això que hem sentit és un fragment de la conversa que van tenir la Maia i Soy una pringada, el seu podcast a Podimo. I no és nou, es va publicar al setembre. El que passa és que s'està viralitzant en les últimes hores. I la Maia aquí també explicava com va ser el rodatge de l'anunci i com van simular l'atropellament.
Y luego ya había una doble también, que es como que se tiraba, era doble, que se tiraba por los suelos y así, estos sí. Dobles que es como que se dedican a esto.
Sí.
Y luego un muñeco que era lo que impactaba con el coche. Entonces yo solo tuve que hacer la charla del principio y ya está.
¿Y el muñeco tenía cara?
El muñeco no, era sin cara, era solo como una peluca, la ropa miedo. Exactamente igual a mí, sí, daba miedo. Y el momento yo vi cómo rodaban lo de atropellado al muñeco y es que te juro que era muy impactante, o sea, porque al final lo veías de lejos y era un cuerpo volando, ¿sabes?
No pot parar de ser un mem tota l'estona.
Però és que, clar, penses, realment només va fer... O sigui, que són tres frases de guió el que va fer l'anunci.
Home, les xifres te n'has de recordar, eh?
Sí, és Marta, un pla seqüència, no hi ha cap talla.
Entén-me, sí, però és un anunci... O sigui, a l'estona que parla no superen els 25 segons, eh? No parla més de 25 segons. Bueno, això va ser un rodatge d'un dia.
Crec que li van pagar el preu just per convertir-se en un meme històric.
Jo també ho crec.
Però creus que la campanya ja estava pensada per convertir-se en meme?
Jo crec que no.
No, jo crec que si torna després, no? Quan veuen que no acaba d'impactar.
No, tu creus que de veritat que algú dels creatius no va pensar això agradarà molt a cert col·lectiu i en faran bromes tot l'any?
Mira, els creatius i gent de públic estan completament bojos. Jo crec que mai pensen...
Ojo, estic mirant una cosa.
Ai.
Aquesta empresa que hem dit que va dissenyar l'anunci, Ogilvy, és el mateix que ha fet l'anunci d'Uber Eats. Ah. I a la Laura Escan és la Georgina Rodríguez.
Doncs potser sí.
I que tot plegat és un mem.
Potser sí que anaven avançats,
que
ja buscaven
el mem. Estan especialitzats en fer anuncis amb to humorístic i de sàtira.
Com a persona que porta les ulleres de la seguretat vial sempre posades...
Sí que estàs molt posada amb el tema aquest.
Em sembla una mala estratègia, ja t'ho dic.
Molt bé.
Entrar per al meme.
Gràcies per la teva consultoria publicitària. Per cert, aquests dies s'està parlant d'unes declaracions a DAZN de Marc Márquez, el motorista, sobre la seva nòvia Gemma Di Pinto.
Primer de tot, deixeu-me recordar qui és Gemma Di Pinto, perquè la gent més professional del sector ho sap, però potser hi ha gent que se n'ha oblidat, i sobretot d'on neix la seva relació. Gemma Di Pinto té 26 anys.
Era el seu nom, de veritat?
aquest detall ja no te'l sé donar. I ja comencem molt malament.
No pretis, no pretis, Marta.
Marta, no pretis. Jo en diré tot el que sé. No, no et meto preguntes perquè no te la sabré respondre. Tot el que sé t'ho diré ja.
Gemma Pinto, molt bé.
26 anys, és de Barcelona, és la nòvia del Marc Márquez, però abans que això ja la vam conèixer molts perquè és una de les millors amigues de la Laura Escanes. Es van conèixer quan les dues estaven a la carrera a la Universitat de Publicitat i Relacions Públiques a la Blanquerna, i ara també és influencer, una mica sobretot a partir de ser amiga de la Laura Escanes.
És veritat.
Que ja va aconseguir bastants seguidors perquè feien molts vídeos juntes, com per exemple aquest vídeo de fa 7 anys on la Laura la presentava així.
Y antes de empezar, no sé por qué nos la ha presentado, pero ella es Gemma, es amiga mía de la universidad, la conocí este septiembre y es muy, muy buena amiga mía, así que tenéis que cuidarla.
Però a veure, com és tan petita Laura Escanes?
Minúscula la Laura, que mona.
És que clar, aquí tenia 18 anyets, eh? Acabava de començar la carrera, encara es pensava que l'acabaria. Qui li hagués dit a aquesta nena que faria un programa per TV3?
Clar, era un estudiant de primer de periodisme de Blanquerna, aquí la Laura Escanes.
Publi i relacions públiques, eh?
Perdona, sí.
No passa res, bueno, t'has despistat.
S'assembla bastant, eh?
Quan es va saber que estava amb en Marc, ella just tenia 45.000 seguidors a Instagram, que realment els havia guanyat per la feina que feia, però també pel que et dic, perquè la Laura Escanes li ha donat molt de bombo. Actualment, després de menys d'un any, en té 163.000. Déu-n'hi-do, eh?
Doncs sí, bona evolució.
N'hem guanyat bastants. Va ser el maig quan es va saber que estaven junts, per sorpresa de tothom. En Marc va penjar una història al seu perfil d'Instagram per felicitar-la pels seus 26 anys i d'aquesta manera van desbloquejar aquesta relació que havien dut molt en secret i des d'aleshores no han deixat de fer-la pública. Molta foto a Instagram i foto d'aquesta de petó, de llepar-se
sí, molt romàntica i molt
ensucrat.
Foto i dinerets de parelles amb la Maria Pombo i en Pablo Castellano.
Perquè la Maria Pombo i el Pablo Castellano són uns grans fans de tot el món de la moto.
Sí.
I es van fer molts amics molt amic del Marc, per això. I a més, clar...
Jo al·lucino, ja... per mi és una fusió de mons que no comprenc. Però quan queden per prendre una pizza i mirar un partit de futbol...
A mi em sembla supernatural, en realitat, perquè a més el Pablo i la Maria també són molt amics de la Laura Escanes, de manera que ja devien conèixer la Gemma de feia temps. Saps? Tot es barreja molt.
Potser van fer ells de com de Celestinos.
Ojo, que podria ben bé ser. Ara el pilot ha parlat per primera vegada realment del tema així seriosament en aquestes declaracions que comentaves de DAZN, que fa tot olor de gasolina, també t'ho dic.
Sí, és un contingut
és una plataforma
molt
que he descobert avui
per cafeteros de l'esport i la gasolina. Entres i surt una bafarada de fum de MotoGP a la cara.
És molt de tio, eh? Aquesta plataforma.
Hi ha molt esport.
Molt de fan de l'esport.
Hi ha molta moto, hi ha boxa, hi ha futbol...
A mi m'ha sorprès perquè, clar, jo que no hi havia entrat mai, no estic acostumada. Deia això el Marc.
Hay cosas que pasan en la vida, también. Tengo la suerte de conocer a una chica maravillosa que me está, pues, me ayuda mucho también y me hace sentir muy feliz en lo que es la vida personal, que también esto, pues, te ayuda a tener esa calma, esa relajación, cuidar, pero que te cuiden, entender, pero que tú también entiendas y que te entiendan. Entonces, si todo esto suma, lo que hace es te aporta tranquilidad y rendimiento en pista.
A veure, allò...
Està traslladant la seva relació romàntica a com rendeix a l'esport?
Perquè també li pregunten que hi ha com un mite, sobretot dins del món de les motos, de que quan tens parella corres menys, perquè al final també és un esport on hi ha molt de risc i diuen que com més compromisos tens, molt, com els militars, que també si no tenen família millor,
val.
Perquè així si es moren, m'explico, és una mica fort, però és veritat. Que estàs, o els boxejadors també els
bueno,
hi passa.
Clar, que penses més, a casa m'espera algú, no?
Clar, i aquesta sensació, no? Hi ha algú al llit esperant-te.
Que fort.
Et diré que aquest vídeo és surrealista, eh? La música de fons, així com...
És que sembla gravat a un spa, eh? Ell... Per la música.
I també com explica, com parla ell de la relació, que és gairebé aquest punt com d'autoajuda, que...
Sí!
Que és una mica estrany. El més polèmic de les declaracions, realment, ha sigut quan parla d'un suposat 10 anys que fa que està solter. Escoltem-ho.
Havia estat prácticamente 10 años soltero y ahora pues estoy enamorado, todo bien, flores, fuegos artificiales y veremos si todo va bien.
Ell diu textualment que ha estat pràcticament 10 anys solter.
Tal qual,
no
sí.
No estic boja, no?
No, si ho ha dit, sí.
I que ara fuegos artificiales.
Sí, i flors.
I flors. Que Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, allà a casa estan distrets,
Ahir devien passar un bon dia, el 14 de febrer, segur que ho celebren ells.
Home, fa tant per ells. Globus d'aquells en formes de cor gegant, sortint pel taxi.
Un ram de roses que t'omple tot el lavabo, sí.
No. La senyora ha de fer feines, perquè això no ho netejaran ells. Tindrà una feina avui en treure tot de cors de casa.
Lo dels pètals és, de veritat, Prou ja.
Una horterada és.
Sí.
I punt. És que celebrar Sant Valentí és superhortera. Tornant al tema que ens interessa. 10 pràcticament 10 anys solter.
Sí.
Això és un lleig. bastant bèstia a una de les seves exprincipals, amb qui ho va deixar fa ara uns 3 anys.
Ai.
Lucía Rivera, model i influencer, van sortir durant un any i poc, és veritat, no va ser una relació especialment llarga, però ella ha parlat explícitament d'aquest vincle. Era, vull dir, va ser una relació que va ser pública. Ella fins i tot ha arribat a dir que és un dels pocs ex amb qui es porta bé, que li té molta estima, i fins i tot ha explicat que, vull dir, que li sembla bé que ell com hagi refet la seva vida amb
quin
la Gemma.
Lleig.
Però per què no la menciona, llavors?
Sí. No ho tinc molt clar. És estranyíssim. Jo crec que és que, senzillament, saps aquelles històries que potser en el moment sí que tenen com importància, però passen uns anys i dius... Allò no era una nòvia de
veritat. Mai van parlar de què eren, no? I
clar,
per l'altre és el nòvio més important que ha tingut mai.
Sí, ostres, ha estat una mica estrany i s'ha comentat molt perquè realment és... Bé, sospitós. No, vol dir que
sí,
clarament van viure la relació diferent.
D'una manera completament diferent.
Una altra nòvia que se li coneix ja bastant antiga, que potser és a la que fa referència quan parla d'aquests 10 anys pràcticament solter, és una nòvia clàssica que tenia allà al seu poble, a Cervera, i que van haver de deixar textualment perquè ell estava tot el dia amb les motos.
Bueno, clar.
Sí. És el que té, clar. Aquí sí que ella la devia dir, mira, o jo o les motos,
si
i ell va dir...
Primeres nòvies, si aquestes primeres nòvies dels esportistes parlessin algun dia, eh?
Ui!
Ui. Perquè déu-n'hi-do, equip també del Barça, totes aquestes que van començar amb ells i després ells es van fer famosos i sempre han canviat de parella.
Farem una taula rodona un dia.
A veure si volen venir.
Menys de 3 minuts i 2:15 del migdia. Pau Espar, bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Bé, sempre...
Sempre positius, no?
Sí, no, us he notat al principi molt pessimistes i
no, vull
encomanar una mica més d'optimisme.
Com sí. Estàs tu a nivell laboral? Et sents insegur? Síndrome de l'impostor?
Ara mateix em sento bé, però és que no vull semblar que sigui una divisió entre homes i dones.
No, ara et dirà, masclista.
Perdona, però ara és que és el que és. Escolta, pot ser una casualitat, però hi ha clarament
jo,
una
divisió èpoques...
entre homes i dones.
Jo hi ha èpoques que he estat baix, també.
Quan? El Roger mai de la vida li he preguntat quina nota poses a la teva vida i m'ha dit menys un 8. Mai.
Perquè una cosa és la vida personal, l'altra la vida laboral.
Ara la vida laboral...
Bueno, escolta, a veure, no tenim temps ara aquí de fer l'ofici de viure. Fem 3 minuts de pausa i a la tornada...
Lo de poner los pies encima de la mesa, que es verdad que emulaba un poco a lo que hizo Aznar con Bus en la Casa
Parlarem
Blanca.
Del petit Nicolás.
Sí, Netflix acaba d'estrenar un documental que es diu Pícaro, el pequeño Nicolás. Són 3 capítols, he vist el primer.
Molt
i us puc explicar de què va.
Ara el comentarem. Tu, Juliana, el coneixes, en petit Nicolás?
Mira que m'hi he esforçat, però encara no he entès ben bé. És a dir, al principi era un personatge que feia gràcia perquè es colava tot arreu, però en plan els Oscars.
Sí.
I de sobte és... Hi ha com una trama política realment rara al darrere.
Bé, és que és molt polític, tot plegat.
Doncs jo, perdoneu, però tot això m'ho he perdut.
Doncs avui, primer de petit Nicolás, d'aquí 3 minuts.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Que lo mío era el poder. El poder, de hecho, sí, lo podría considerar yo una droga. Que no tiene fin, porque cada vez podía ser más.
El pequeño Nicolás, el pequeño Nicolás, el pequeño Nicolás.
Quin giro de cop amb aquesta cançó, la veritat. A veure, és el pequeño Nicolás, que és el primer capítol de la sèrie documental que s'ha estrenat avui a Netflix, suposo aquesta nit. Ell hi participa, vull dir que no és una ficció que algú interpreta el seu personatge, sinó que ell hi surt i la veritat és que s'explica tot des del seu punt de vista. És una mica...
Clar, és bastant protagonista. No ens l'hem d'imaginar doncs, com un testimoni més, sinó que és força l'eix del documental. I aquesta cançó que us ha sorprès tant, us he de dir que sona també al documental. De fet, arrenca així. Ell es diu Francisco Nicolás Gómez, el que passa que es va fer conegut amb aquest sobrenom del Pequeño Nicolás, però la corpa el catalanitzem com el Petit Nicolás, perquè com que s'inspira el nom en els llibres del Petit Nicolás, per això ho diem en català.
A tu t'agradaven els llibres del Petit Nicolau?
A mi sí.
Jo no. O sigui, no els vaig llegir.
No? Està en català.
Sap greu, aquí he fallat. Us he de dir que el petit Nicolás ara mateix té 29 anys, però el seu nom va saltar als mitjans el 2014.
29 anys? Com és tan jove?
Clar, perquè amb 20 anys és quan en comencem a parlar d'ell.
I ell comença a exercir tot això amb 15 o 16 i ja està posat. Sí, clar.
Mai li ha agradat a ell el nom de petit Nicolás?
No, perquè, clar, d'alguna manera ja t'està associant a voler ser algú que... ell mai comparteix que tingués aspiracions de vendre una cosa que no era. Ara sentirem, de fet, el seu relat, i el fet és que això hi va haver quan es va saber un gran escàndol pel fet que un noi tan jove hagués aconseguit fer-se passar per assessor del govern espanyol, i el que fa el documental és reconstruir la història. Ell hi participa, i jo diria que està bastant conforme amb aquest documental, i també hi apareix la seva mare, gent que el va tractar, o altres personatges foscos, com el conegut comissari de policia, José Manuel Villarejo, y la seva mare es que explica el primer contacte amb la política.
A los 10 años ya él se preocupó de llevarme a la sede del partido del PP para ayudar a ensobrar las papeletas para votar. Y yo creo que ahí le empezó a entrar el gusanillo de la política, yo no sé qué le pasó.
Però això es pot fer en 10 anys.
Clar. És que jo em pregunto, per què en 10 anys tu la teva principal motivació és anar a la seu d'un partit?
I l'altre que t'hi deixin...
I també, bueno, i també qui tens a casa que et controla, no?
És a dir, anava a dir que això és una cosa que normalment passa perquè hi ha gent al teu entorn, potser no necessàriament a casa, que et diuen que ets tan llest, que hi haurà, que saps que faràs coses tan grosses, que tens 14 anys i et diuen seràs el president de Catalunya. Potser... Llavors tu vas creient...
És culpa de l'entorn, no? Han creat un monstre.
O potser els pares...
Quan passa tan petit...
Potser ho veia fer casa i ell volia ajudar una mica i és allò de, doncs, ens l'emportem i que ajudi a ensobrar, no?
De fet, ara, això que dèieu de les aspiracions, ell, al primer capítol, en un moment explica que creia que seria el ministre més jove de la història. Perquè, clar, si amb 10 anys ja estava doncs, posant sobres a la seu d'un partit, suposo que amb 18 es veia capaç de ser ministre. I és algú que això, abans de ser major d'edat, es mou molt bé per aconseguir el que vol, i no era gaire bon estudiant de batxillerat, tot i que els periodistes expliquen que de seguida es va sortir amb la seva.
Francisco Nicolás, cuando llega a bachillerato, pues suspende varias asignaturas y entonces el instituto, de alguna forma, le invita a irse.
Él intentó por todos los medios que no les pulsasen de Colegio San Francisco de Asís, incluso amenazó con decírselo al arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, o incluso a personal de la Consejería de Educación.
Finalmente termina sus estudios en un instituto de deportistas de élite.
Imagineu, és un estudiant de batxillerat que ja és capaç de fer això, de convèncer per canviar d'institut, d'aconseguir una plaça...
Però a casa seva hi havia pasta, entenc.
Jo diria més que tot que és ell, eh? No sé, òbviament, influït per la família, però que se sap moure, malgrat que segurament hi ha una proximitat per part de casa seva amb el poder, però ell hi aposta molt.
Però que creix més a través del PP, del Partit Popular, que a través de la família, no?
Sí.
Vull dir que ell és com adoptat per l'Aznar, d'alguna manera.
Però perquè és que hem d'entendre que és algú que té capacitat de mobilitzar la gent i fins i tot no cal que sigui amb el partit i amb la política, sinó fins i tot la seva primera feina és ser un relacions públiques d'una discoteca.
Uno de los chicos que colaboraba con nosotros nos dice, oye, tengo un chiquito por aquí que se dedica a temas de política y tal, no sé qué, y oye, siempre que sale, sale con mucha gente. Dice, igual nos interesa. Digo, bueno, pues oye, tráetelo.
Però per què? Perquè és molt magnètic. És que jo quan el veig en vídeos i en fotos em sembla al contrari d'una persona magnètica.
Però saps aquella persona que et creuaries i et fotria una xapa, que no podria sortir d'allà? Crec que és d'aquesta persona.
Que li dius que sí per compromís, oi? Per sortir d'allà. Com quan et truca... Ui.
No, vigila. Uf. Molt bé que comencis a controlar les coses que dius en antena. Perquè, mare de Déu, quin freno demà.
Però ja m'ho entès, eh?
Foto l'oda d'embraga i tot l'estudi.
Però aquí ja saps
no, no, sí, sí. Pau, Pau, què més? Pau,
us diré que aquest èxit de convocatòria a les festes també li va servir per acabar d'entrar al món polític.
Francisco Nicolás trasladó tal qual su estrategia cuando era relaciones públicas de discoteca, tal cual la trasladó a FAES, reclutando a los chavales para que fueran a las charlas de FAES.
Per tant, ens hem d'imaginar això, un noi que buscava gent per anar a la discoteca o per assistir a una xerrada de la Fundació FAES, que és molt pròxim al PP i a Aznar, i a la FAES és el que li permet saltar directament al partit perquè, atenció, a les eleccions generals del 2011, el petit Nicolás, que amb prou feines és major d'edat, està molt a prop, moltíssim, de l'aleshores candidat del PP, Mariano Rajoy.
Cuando Mariano Rajoy fue a votar el día que fue elegido presidente, hay una imagen que pasó desapercibida en ese momento, pero a su lado estaba Francisco Nicolás.
Me conocía a todos los escoltas, a todas las secretarias, a todos los líderes políticos, hasta al médico de Génova también lo conocía. Me conocía a todos.
Però clar, com és que no... I en Rajoy no surt el documental?
No. De fet, en el primer capítol no surt ningú del PP.
Però entenc que és una persona que bàsicament es movia sota la filosofia de no sé qui serà el pròxim president, però serà amic meu.
No, perquè apostava clarament pel PP, eh? Sí, és a dir, no sí, anava sí, sí. tots els partits.
Clar, ell només anava al Partit sempre... Popular.
Sí, però com de dir, sí, però dins del Partit Popular... O sigui, entén-me, com molt atret per aquesta idea.
O sigui,
dins
clarament...
Dins del Partit Popular, però és això.
Amb la idea...
Sí, pel poder, no? Sí,
si correcte.
Si volia ser ministre...
I, de fet, després de les eleccions aquestes que sentíem ara, el PP arriba a la Moncloa i ell... formalment no rep cap càrrec al petit Nicolás, perquè també seria estrany que una persona de 17-18 anys, doncs, clar, ja ocupés un lloc d'aquest tipus, però s'està movent en molts àmbits del partit i del poder i s'adona que on es mou tot és a la llotja del Madrid.
Génova no se movía los hilos. Los hilos yo los movía en el palco del Madrid. Ese era muy buen sitio para cerrar los negocios que fueran necesarios. Y al final ahí no necesitas presentación porque es un sitio donde ya solo estar ya implica que eres alguien. El que se sienta, manda.
És algú... Com aconseguir arribar?
Clar, és que aquesta és la pregunta.
És que
saps?
Aquest és el gran tema. O sigui, de dir qui és que li facilitava tots els contactes, els accessos... El documental, de moment, no ho aclareix gaire.
Però per mi la gran pregunta també és ara quina relació té amb el PP. Perquè està explicant moltes coses.
Fatal.
Nul·la.
Sí.
I què fa amb la seva vida? De què treballa?
Jo diria que, en part, ha fet el documental doncs potser per ingressar alguna cosa i per tornar a tenir visibilitat. I, fins i tot, el que tampoc deixa molt clar el documental és, en aquesta època, ell com es guanyava la vida...
Bueno,
i si
vivia aquest dels seus pares, imagino. Vull dir, un nen
no,
de 18 anys mantingut.
No, però traficava, per dir-ho d'alguna manera, i venia informacions, perquè ell tenia contactes, no?
I va viure de seguida en un xalet, que es feien unes reunions i unes trobades allà. El fet és això, doncs d'on sortien els diners?
He visto sobres y he pasado sobres, sí. Y al final yo lo que hice, para bien o para mal, era una cadena de favores. Yo era el nexo común que unía todo. De repente te unía a Casa Real con Presidencia, de repente te unía a Ayuntamiento de Madrid con China... i con la Secretaria d'Estado de Comercio.
Un treballador de correus.
Una cosa. Pot ser que participés a Gran Hermano
sí,
VIP?
Sí, a l'edició del 2016.
Que fort.
És que per això em confon tant aquest
personatge. És una persona que ha anat canviant d'ofici.
Clar, era dos anys després que hagués esclatat el seu cas i d'alguna manera
i
volia aprofitar.
I els mitjans ens va cridar molt l'atenció sí. de seguir d'aquest personatge. Sí, sí, sí.
El problema tota l'estona amb el capítol i el documental és que no saps què hi ha de cert amb aquests vincles que ell ven, perquè ho continua mantenint, però clar... també s'avala amb unes imatges que existeixen, que està ben connectat, que això ha passat.
Sí, que no és només un mitòman que s'inventa les coses i es creu les seves mentides, que no, que hi ha part de veritat.
També van al casament del rei?
A l'acte de coronació de Felip. Sí.
Clarament tenia un amic que, si li interessa un noi tan jove, també és per algú.
La qüestió...
Com funcionen aquests universos.
És que en el documental s'aborda una gran pregunta, que és si el petit Nicolás també era espia del CNI.
A mí siempre me gustó de pequeño James Bond. Ser espía tiene un poco de ser actor. Yo creo que sí. Tienes que ser tan buen actor...
Ah, que estabas ahí escondido.
...que no pueden notar que estás actuando.
És com que se n'enriu una mica de tots nosaltres.
Sí,
però
no?
Ell diu obertament que era espia del CNI o ho deixa perquè la gent arribi a aquesta conclusió?
Ell, ara ho sentirem, explica quina és la relació amb el CNI, però és que sempre juga amb això del personatge i, de fet, admet de dir per mi és una partida de pòquer tota l'estona.
Però i el vincle amb en Villarejo també és una cosa que dius, ostres, és que dos i dos fan quatre de vegades,
clar,
eh?
Clar, com que tot es mou en aquest entorn fosc de clavegueres, doncs suposo que s'acaben trobant. I, atenció, quan ha de fer la selectivitat, com que segurament no té temps d'estudiar tanta feina...
Ah, clar, és que és veritat que tot això de...
Clar, és que ha de combinar la feina amb els estudis, eh?
Per favor, un nen explotat, menor d'edat.
Sí, 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 sí.
Demana que algú faci els exàmens per ell i per això contacta amb el CNI.
Pido un DNI con la cara de otro. A mí este DNI me lo dan exactamente en una cafetería. De hecho, era una cafetería que estaba por la carretera de La Coruña, que es donde está el CNI. Me dan el DNI... Me dicen, luego esto lo tienes que devolver, que se entere el menor número de personas posible y te hacemos este favor, pero que sepas que nos debes uno.
Però a veure, perdona, jo, bueno, jo vaig anar a fer la selectivitat amb tota la meva classe i amb els meus professors. Dic jo que per molt DNI fals que tinguessi, de sobte que s'ha aparegut una trenaia dient que era la Juliana, algú que es queda l'atenció.
A no ser que estigués comprat tothom, absolutament tothom d'aquell centre, que espero que no.
Sí, és tot plegat estrany, però clar, la seva versió...
Wow. El millor és la cinta de fons, que no, sí. No l'has posat tu, no, Pau? No, així és la no. Que ve el mal documental, que és la Pantera Rosa allà, sí, sí, investigant sí. També què passa amb el petit Nicolás.
I el fet és que assegura que a canvi d'aquest favor del DNI per la selectivitat, doncs comença a treballar amb el CNI i intervé quan s'investiga la infanta Cristina pel cas Nos.
Esa imagen había que quitarla del medio lo antes posible. Hubo varios aparatos del Estado que se encargaban de solucionarlo y no lo hicieron. Hasta que llegué yo. Me reuní con Miguel Bernard, que era el secretario general de Manos Limpias.
I a partir d'aquí, doncs, ell se n'encarrega.
Bueno, al final, un s'ha de remengar i...
M'està sabent un punt de greu que no tingués una infantesa normal i corrent,
sí,
aquest noi.
Fa patir.
Vull dir, la de coses que es deu haver perdut.
Però deu ser molt intel·ligent, eh?
Ah, sí. O sigui,
això no m'ho diu perquè és un nen superdotat.
Correcte.
Pot,
no,
probablement.
Que vas molt avançat als nens de la teva edat, no devia tenir...
I que tenia converses amb persones molt importants.
Sí, sí.
Per tant, devia donar la talla i devia ser creïble en el seu moment, perquè va enganyar a tothom.
Ho sabia fer molt bé, seguríssim. El que passa que al final se l'ha condemnat.
Pequeño Nicolás, condenado a 3 años de cárcel por hacerse pasar por un enlace entre el gobierno y la Casa Real.
También fingió una llamada telefónica con la entonces vicepresidenta del gobierno.
El que también dio un buen espectáculo fue el pequeño Nicolás.
Pel DNI de la selectivitat el van condemnar 1 any i 9 mesos de presó. El que passa que la sentència deia que l'havia aconseguit amb l'ajuda d'una funcionària de policia, no implicava el CNI. I va ser la primera condemna contra ell i és l'única que és ferma, tot i que ha tingut altres condemnes, en total en suma 4, i entre totes suposen 12 anys i 5 mesos de presó. Que ara la pregunta és, per què no ha entrat de moment a la presó? Doncs com que la majoria no són fermes, s'està pendent que es confirmin en aquestes sentències i potser no seria descartable que en el futur veiéssim el petit Nicolás entrant
I
a la presó.
Ell ara podria marxar?
També.
D'Espanya?
Diria, no sé si hi ha alguna mesura tipus que se li ha prohibit abandonar el territori. Correcte. No ho sé, ara mateix.
Bueno, durant molt temps l'entorn del petit Nicolás ha explicat que és el mateix CNI el que el desacreditava, no? Com per amagar que ell havia estat pagat pels mateixos serveis secrets. Però, clar...
Clar, ells sempre tindran...
La mare ho explica en el documental, de fet.
Sempre podran jugar la carta de no. Que, com us heu de creure aquest
exacte,
nen?
Exacte, no? Sí. Desacreditar el nen. Sí. Tens les de perdre, llavors.
A tu t'encanta, oi, aquesta trama, Roger?
Jo
que
fa
funciona tant.
Anys que la segueixo. Sí.
Tu has mirat el documental o no?
El documental trossets, però vull dir, avui a casa sí que es mirarà aquest documental.
Avui és dinar calent.
Creieu avui s'ha superat tard.
Creieu que hi ha altres petits Nicolás?
Sí. Sí, sí.
A Catalunya hi ha hagut algun intent, no?
Home, hi ha hagut algun intent.
Hi ha hagut algun intent que realment, segurament no ha passat de la selectivitat, però ho ha provat, s'ha provat.
Quan intentes pujar tant amb una branques tan fines de l'arbre, pot ser que en algun moment, ai, n'agafis una que està corcada i caiguis. Mm-hmm.
Pot ser.
Pot ser, pot ser. Laura Grau, bon dia.
Molt bon dia.
A Can Grau posareu el documental aquest vespre?
És el contingut menys, Laura Grau.
No sé, no t'acabo de veure, allà davant.
Sí, no m'acaba de venir de gust, tinc altres coses a fer jo aquest vespre. Vaig a la presentació del llibre del Marc Serrats.
Laura, pots no fer una cosa diferent cada vespre.
També
tens l'opció de quedar-se a casa seva.
I presentació del llibre de Francesc Garriga, també, a la llibreria Laie, aquest vespre a les 7 de la tarda.
Me l'he creuat aquí a la sortida de la ràdio.
Sí, fa molta il·lusió trobar-se'l.
Està fantàstic.
És guapíssim.
Sí, té molt bona planta.
Té molt bona planta. És tan guapo. És molt bèstia, eh? Més bé amb aquella cosa de no té jet lag. Està ja, saps? Jo tornaria del viatge que ha fet ell, estaria destrossada
i
embrir
la Super Bowl. No,
no,
jo crec que m'he dormit, i és igual, ell és tan guapo, ja de naturalesa, aquesta perxa.
Juli, sí. Que pot ser que estigui fora, tia, calma't.
Bueno, escolta, però
tant de bo,
jo ja ho explico aquí, sabent que ell ho sentirà, Laura.
Bé, ara farem una pausa i a la tornada...
Hola, Maria, com estàs?
Sí, repre.
Ai, joder.
Ara llega.
Coño, Maria, jo
crec que hi ha l'últim capítol d'un dels serials d'aquesta setmana, que és l'Inés Hernán.
Sí, una mica per posar en context qui és aquest personatge, com és que se n'ha parlat tant i què ha dit ella de nou sobre la seva polèmica amb la retransmissió dels Goya.
Per tant, per fi s'ha explicat amb calma, després de tot el show.
Sí, no, ella ha seguit defensant-se, però clar, és que no és ni la primera ni l'última, és una professional de les polèmiques, ella.
Molt bé, doncs ara, a l'última hora, sobre la polèmica d'Inés Hernán.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, safareig públic de qualitat.
EAE Business School patrocina aquest espai.
10 minuts i les dues del migdia. Aquesta setmana s'ha dit molt el nom d'Inés Hernán i nosaltres, és veritat que ja la tenim ubicada fa molt de temps, però potser hi ha gent que l'ha descobert aquesta setmana arran d'una polèmica que tampoc sé si li fa justícia. Vaja, crec que no.
No, recapitulem una mica. Tot ha passat per culpa de declaracions com aquesta, la catifa vermella dels Goya.
Hola, Maria, ¿com estàs? Ai, joder.
Ara llega.
Maria Leo.
Coño, Maria, yo la he visto.
Oye,
ahí.
Que,
hombre,
si quieres, si vienes.
A ver, chicos, mira, me da igual.
Llevo, mira, yo soy su repre, pero oye, nunca me hacen entrevista.
Llevo 5 hores aquí, que estoy hasta el coño.
Aviam, l'Inés és advocada i és comunicadora des de fa uns anys. Va ser l'encarregada de retransmetre aquesta catifa vermella dels Goya per Gemplays, que és com el canal digital jove de Radio Televisió Espanyola. I el seu to no va agradar a alguns espectadors, tampoc al Consell d'Informatius, que ja vam explicar aquesta setmana que va emetre un comunicat queixant-se d'algunes de les seves actituds. I ella responia així en aquesta polèmica a l'Hora 25 de la SER, on col·labora habitualment.
Y efectivamente, por mucho que les duela a algunos, en mi caso personal, aunque no sea periodista, soy comunicadora y entretengo. Y soy consumida para reírse conmigo o de mí. Y alrededor de la factura que cobro giran 6 salarios. Así de simple.
Un clip de vídeo molt discutit en aquest programa sobre si llegeix bé o no llegeix bé.
I no tornarem a
entrar.
Doncs jo
me la
vaig tornar a treure, de veritat.
Jo només vull fer un apunt, perquè la puta discussió no era sobre si llegeix bé o no llegeix bé. És que no ho entès res encara, és flipant.
És si es nota llegida o no.
O no es nota llegida.
Tu dius que sí que se la nota llegida i nosaltres que no, ja està.
No, no és això només.
A veure, que en Pau té la solució, endavant.
Que és una persona que justament improvisa molt quan comunica i sobtava veure-la seguint un paper fil per randa, fins i tot quan li demanen com estàs. Ja està, però no vull allargar-me.
Em sembla bé i la trobem talentosíssima i excel·lent. No és per treure-li mèrit, tio.
Som l'únic programa que té aquesta discussió, em penso. Sí. Tothom està parlant d'altres coses, de la Inés Hernán i nosaltres, vinga, aquí.
Si es nota llegida o no.
No, perquè no és aquesta la conversa. Pallasso.
Mira, para la música. Para la música, sí.
Mira, Julián, estàs perdent els papers, de veritat.
Has perdut els papers sense sintonia i que quedi net, accepto la disculpa que ara faràs.
Per haver-te dit pallasso.
Home, sí. No m'has de dir pallasso. No m'has de dir pallasso.
I pallasso no s'ha de fer servir com a insult.
Anava perquè... a dir això. Anava a fer jo aquest apunt. Clar. Demana disculpes al col·lectiu de pallassos.
I a mi també.
Perquè no és un insult dir pallasso a la gent. I últimament el faig servir bastant. Em corregeixo a mi mateixa. A tu et demano disculpes, però t'hauries de començar a controlar perquè no ets capaç d'entendre quines converses tenim. No llegeixes els meus codis.
Però que em costi entendre no vol dir que tu m'hagis de tractar d'aquesta manera.
I treballarem molt bé, la Inés Hernán.
Escolta'm, ja torna a posar la sintonia, així sí, això va avançant, d'allò. La Inés fa molts anys que es dedica a la comunicació.
Sí, i a més no només s'hi dedica, sinó que n'és emprenedora, perquè almenys alguns d'aquests 6 sous dels que parla deuen correspondre a l'Agència de Talents Digitals que va crear a principis de l'any passat amb una noia que es diu Cíntia Pereira, una amiga seva, que es diu The Best Friend. Vale? Així una mica, joc de paraules en anglès, que bueno, per mi molt nínxol, però vale. Gestionen perfils alineats amb els seus valors com un podcast de la seva amiga Andrea Compton per Greenpeace o el perfil de Climabar, que són dues noies molt divertides, activistes del canvi climàtic, i per això sorprèn una mica que es dubti de la seva professionalitat, perquè fa molt de temps que s'hi dedica activament. Ella ha tornat a parlar de la polèmica a Superlatives, que és el podcast de la Carlota Corredera Exsálvame, vull dir, per entendre una mica l'univers. A mi m'ha sorprès.
Yo tengo que decir que en RTV hay gente fantástica con la que he trabajado en el Benidorm Fest hace una semana, en RTV Play recientemente. O sea, hay personas maravillosas que están en dirección de contenidos. O sea, de verdad, hay gente fantástica y creo que hay gente que toma decisiones que son las que intervienen porque dicen, hay algo de todo esto que me incomoda o que no me quiero yo colocar para que me hagan una consulta parlamentaria en no sé qué historias, que son los que han producido esta zancadilla, por así decir. Pero lo quiero puntualizar porque de verdad creo que no corresponde, o sea, es que creo que al del comité lo único que le ha llegado ha sido el eructo. Te lo digo en serio, porque no creo que haya ni visto el directo de 3 hores.
Clar, davant de la polèmica hi hauria l'opció de quedar-se a caseta, no?, sense sortir, i de dir que això baixi, però ella ha decidit concedir entrevistes, parlar-ne... No?
De fet, jo crec que ella no ha trepitjat casa seva.
Encara no.
4 dies.
Tenim la teoria que Inés Hernán no dorm, va pel carrer fent contingut tota l'estona.
L'Andrea Compton també va fer un tuit dient que estava molt protegida amb les seves amigues, que l'estaven cuidant molt. Però el cas és que és veritat que si és polèmica, doncs molta gent aprofita per investigar els orígens d'Inés Hernán, tot i que ja se sabien, però una altra vegada per repescar-los.
Exacte, per mi ha sigut una mica lamentable, perquè hi ha aparegut el típic usuari tuitaire amb ganes de merder, que ha fet un tuit dient que aviam si la Inés Hernán no era tant de classe obrera com deia, perquè els seus pares eren rics i no sé què, quan precisament la Inés Hernán fa 28 milions d'anys que parla de la seva família, que és una família desestructurada, que potser els pares no eren de classe baixa, però que no han estat mai gaire parella i que la seva relació és nul·la amb ells des de fa molts anys. Així ho sol explicar, moltes vegades.
Jo no m'he pagat un verano con mis padres, pues yo creo que desde los 6 años, las navidades se iban ellos y me dejaban a mí sola, desde los 14. Para mí el tener que llegar al instituto el día 8 de enero y decir dónde has pasado las navidades y yo decir, pues en casa de mi amigo Alex, pues claro, evidentemente es raro, ¿sabes? Es raro y sobre todo que te lleva a mentir, en plan de sí, pues estuvo genial, estuve con la familia, porque tú querrías tener lo que normativamente existe o imponen efectivamente la visibilización o la representación que se hacen en la serie.
I molt bé del cap està, per mi, per haver-li passat
sí,
això.
No?
Vull dir, no sé, és que em sembla fort el titular, i a més fa moltíssims anys que no té contacte amb la seva família.
I que en parlo obertament, que està bé, perquè quan es fan aquests temes és un testimoni amb cara visible que explica la seva situació.
Influent, vull dir que potser posa veu i paraules al que passa a moltes altres famílies.
I que és una persona molt valenta a explicar-ho, no només perquè et col·loca en una situació de vulnerabilitat total, sinó perquè, a més, segur que la seva família es posa en contacte quan ella explica aquestes coses. Perquè, vull dir, la seva família no... Vull dir, tu ets el pare o ets la mare, i això et remou i segur que envia missatges. Segur,
sí.
I tu has de suportar-ho.
I llavors, quan es fa famosa la Inés Hernán? Perquè és veritat que jo vaig una mica despistada. La conec pel Benidorm Fest, però no sé quan...
Per ser amiga de l'Andrea Compton.
És tal qual així?
És tal qual així.
Bé, a mi em fa molta gràcia sempre explicar com va començar la Inés a YouTube fent vídeos prou allunyats dels que fa ara, perquè ella es va graduar en dret i es va obrir un canal que es deia Inés Responde, on explicava de forma còmica alguns aspectes legals i judicials de la vida quotidiana.
Bienvenidos un lunes más a mi canal de información jurídica útil y fácil para la vida cotidiana. Como la primavera la sangre altera, en este vídeo van 5 consejos legales para parejas. Consejo número 1. Hablad claramente de dinero. Si la cosa va en serio, os conviene hablar pronto y con honestidad. Cierto es que no solo de pan vive el hombre, pero el amor sin pan es como el turrón sin azúcar. Acaba amargando.
En un despatx,
enganxada,
al fons.
El recuperaré tots aquests vídeos. Encara hi són?
Sí, sí, sí. Són de fa 7 anys o 8, però estan allà tots publicats.
Ella amb l'americana d'advocada.
Sí, i molt seriosa, realment.
Sí, molt seriosa.
És que res a veure amb el personatge que tenim ara d'ella al cap.
Però no, bon guió, bon guió.
El to còmic ja el tenia.
I això era en el canal de YouTube, que també era més seriós, perquè al final era un canal on parlava de dret, però en les col·laboracions on sortia amb la seva amiga Andrea Compton, que és el que li va donar més veu al principi, realment ja era així de dixaratxera, i llavors, sobretot, es va fer molt coneguda gràcies als seus Instastories, perquè la gent la va començar a seguir perquè era amiga d'A, però llavors feien stories molt graciosos, molt abans que fer vídeos més saps, més oficialment, i després és quan la van fitxar per fer Gen Z.
Gen Plays, sí, el 2020 amb el Darío MH, i llavors van començar a viralitzar com una bogeria vídeos com aquest.
What's up, mi gente? Veterinario, futbolista, camarera, médica... Todas estas profesiones eran con las que soñábamos ser de jóvenes. Ahora, uno de cada tres jóvenes quiere ser influencer. Pero que sepáis que los influencers también lloran, queridas.
La turra.
Sí.
Versió espanyola.
La turra, val.
Sí, 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 no, els va funcionar molt bé. Allà va tenir també les seves primeres polèmiques, perquè la tia ja parlava clarament i obertament de la seva ideologia molt abans de dir-li icono a Pedro Sánchez.
Yo tengo que decir que los buenos siempre ganan.
Oh, ¿sí?
Y que, desde luego, aunque la violencia sea estructural, no tengo ninguna duda de la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones generales.
Clar, jo entenc que sigui polèmic, això passava a la tele pública digital i després també va passar a presentar el Benidorm Fest, com tots sabeu, des de fa 4 edicions.
Mi consejo es que el otro día me preguntaban, esto de la comunicación es una cosa vocacional. Y digo, mira, vocacional, cariño, es comerme una musaca, ¿sabes? Eso es vocacional. Para mí no es vocacional trabajar en ninguna de sus formas o
una
colores.
Cosa, per mi, amb això és quan és més falsa. Treballar, no, perquè ella és com molt, està molt a favor del discurs d'abolició del treball i ella ho sento,
és
però treballa tant per capritxo. Ella sí que treballa tant per capritxo, perquè és una tia que ja no pateix per pasta.
Hi ha una font molt propera que ens ha dit que no aixeca els ulls del mòbil.
Vale, ella això és una tia que li encanta treballar i que és addicta a la feina. Llavors, el discurs de l'abolició del treball aquí no té cap sentit, perquè és que ella podria treballar molt menys amb el que cobra.
Però bueno, és d'aquelles coses que les penses i després com te les apliques i és un altre rotllo.
Sí. I vés a saber també per què s'ha dictat la feina. No?
I contradiccions en tenim tots, eh?
No, 100%, però només ho apunto.
Molt bé.
Esteu ben connectades, eh? Teniu bones informacions, veig aquí.
El que tenim és bona memòria, Roger.
També, també, jo això. Faig més justet. Pau Espart, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Demà tu i jo ja comentarem, si vols, el Petit Nicolàs a nivell intern.
Els dos capítols que ens falten.
Que la resta de gent aquí ningú
no ha connectat.
No.
Juliana, descansa, eh? Perquè, déu-n'hi-do.
Descansa tu.
Laura, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Marta, fins demà.
No us enfadeu.
No, sí, jo. Mira, ara parlarem.